em va baixar molt el tema anime i només veien dibuixos en castellà. I, evidentment, veien dibuixos en castellà, doncs a l'escola, quan jugaven, fent els seus personatges, es feien en castellà, no? I això, doncs, va ser una... va ser quasi un miracle, el que va passar amb Bola de Drac, però socialment, sí, a mi ens han vingut, ja el Joan ho sap, gent de Múrcia dient que veien, inclús gent de Sud-amèrica, que a través del satèl·lit veien els capítols en català, que no entenien res, però els veien en català, i això ens ho havien dit a Joan i a mi.
Bueno, però des d'aquest punt de vista, Oriol, no sé si hi ha un càlcul, però probablement, com que alguns dels millors actors de doblatge del món estan a Catalunya, probablement l'edició doblada en català deu ser el millor doblatge de Bola de Drac del
molt,
món.
És molt respectada per gent això, que no parla català i que fins i tot diuen, no, jo l'he vist en castellà, però el doblatge en català penso que és millor. Hi ha gent que ho diu, això, i lluny d'aquí.
Marc, Joan, de veritat, un plaer. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada ben forta.
Un plaer.
Adéu, igualment.
Oi, misteriós. Què, aquesta música? Aquesta... És el final de les primeres temporades, la Bulma,
sí,
no?
Sí, sí, jo aquesta és la que dic que han de tocar Eufòria.
Aquesta hauria de ser.
Hi ha un otaku, dius, home, feu-li cantar aquesta setmana que ve, per favor.
Home, sí, ara que... aquesta seria una bona opció.
Jo crec que sí.
No està malament, no està malament. No? Què ha de fer Catalunya per homenatjar Akira Toriyama?
Home, podem fer moltíssimes coses, entre elles un carrer. Estaria bé, no?
Hosti, un carrer? Carrer Akira Toriyama?
Carrer Akira Toriyama.
Seria la punyeta, eh?
O semàfors, ara que s'ha posat de moda això amb l'Ibáñez, semàfors, un semàfor a Mangoku vermell. Saps? I la Bulma de color verd.
Hosti, crec seria brutal, eh?
Seria meravellós.
Bueno, des d'aquí llancem la idea, sí, ja, eh? Sí. O sigui, qui la vulgui recollir, ajuntaments de tot Catalunya, perquè al final...
Hi ha gent a Twitter que ho està demanant.
Ja ho estan demanant,
eh? Semàfors, els carrers, les places... Perfecte. Monuments.
Monuments, sí que... Efectivament, home, ja que es va fer aquella època que a les rotondes hi posaven personatges com el...
Un Son Goku gegant...
Escolta'm. Què menys podem demanar en aquest país?
Jo crec que és... Un agraïment. És un deute que tenim.
I a tot això, i acabo, a cada una miqueta amagat en tot aquest debat i ara fins i tot ara quan parlàvem el doctor Slump que és previ, no?
Sí, és previ, sí, és l'obra que va fer ell abans i que el Japó ja es va fer famós, que aquí també va tenir un èxit important. Aquí es va emetre l'any 87, es va començar a emetre i després es va anar emetent fins que va arribar a Bola Drac. Però sí, sí, és una sèrie que molts també ens estimem moltíssim, que clar, Bola Drac ha tingut un impacte a nivell mundial enorme, però l'Arare... algú deia, home, que algú hagi aconseguit fer una de les millors caques dibuixades de la història ja és un mèrit important.
Nens de tot Catalunya intentant reproduir les caques com nens de tot Catalunya vam fer un autèntic tràfic de fotocòpies, sí, sí, en aquella època. L'última sobre això de l'Arare, que no s'ha tingut molt en compte, ara quan parlem de totes aquestes coses, una protagonista femenina en una sèrie, encara que fos robòtica,
sí,
però vaja, femenina en un país com Catalunya als anys 80, no? Que els dibuixos, bàsicament, els herois sempre eren nois i nens.
No? Sí, sí. No, això és important. I la Bulma, tot i que va ser molt objecte
sexual durant molt de temps,
però tot i això era algú amb molta empenta, intel·ligent, era probablement un dels personatges més decents que hi ha tota la sèrie.
Mira això com m'agrada això. Oh. Ja sé que amb les ulleres grans que porto sol, un bon espinguet. Un bon espinguet.
Sí, jo no he entès mai què vol dir això.
Jo crec que Espinguet és una criatura una miqueta moguda, diria, però vaja, ho hauria de buscar el dia que ja t'ho... Mira, a veure, Espinguet... Espera, que tinc el... que no estic sentit. Persona que xiscla o crida?
Val.
Per això era que xiscla, doncs ja està.
Fantàstic.
Xiulet, una mica així. Doncs és un Espinguet. Oriol Estrada, com sempre ha estat un plaer, avui que estem de dol una mica, has vingut de negre fins i tot?
Sí, de negre i amb mitjons de Bola de Drac, samarreta de Bola de Drac, i t'he portat la Bola de Drac.
Hosti, aquesta Bola de Drac què? Aquest és el teu deixances particular, el teu museu particular.
És el meu fetitxe aquí que tinc allà sempre m'acompanya.
La bola de quatre estrelles...
És l'avi.
És l'avi, és el de la que té Son Goku al principi.
Son Goku al principi.
La més important de totes.
Exacte.
En fi, Oriol, estarem tots de dol. A veure si hi ha un reconeixement públic.
Això estaria molt bé.
Que toca, perquè el president de la Generalitat és de la generació.
El Manga Barcelona... Farem.
Sí, eh?
Farem alguna cosa.
Què fareu?
Encara no t'ho puc dir.
Val. Quan falta pel Manga Barcelona?
El desembre.
Ah, bueno, teniu molt de temps per preparar alguna cosa.
Sí, sí.
En fi, Oriol Estrada, de veritat, moltíssimes gràcies, com
sempre. Gràcies a vosaltres.
La una i pràcticament 5 minuts. Hora d'actualitzar la informació al costat del Víctor Cullell. Bon dia, Víctor.
Bon dia.
També el Pau Bonastre, què tal? Pau, bon dia.
Bon dia.
Ho hem sabut fa una estoneta, la pel·lícula Segundo Premio de Isaac i la Cuesta s'ha endut la Biznaga d'Or al Festival de Cinema de Màlaga.
Sí, i també s'ha endut el premi a millor direcció i millor muntatge. Isaac i la Cuesta, doncs, que ha convençut el jurat amb la seva biografia lliure i fantasiosa sobre la banda de rock Los Planetas. A banda, Los Pequeños Amores, també producció catalana, ha rebut el premi especial del jurat. Anem cap allà, del Martínez.
Si sí, el cinema català continua regnant a Màlaga amb Segundo Premio, les produccions en participació catalana s'han endut ja 9 de les últimes 11 Biznagues d'Or. En aquest cas, el jurat s'ha decantat per aquesta història dirigida a quatre mans pels catalans Isaac i la Cuesta i Pol Rodríguez, que ficciona el procés de creació del tercer disc de Los Planetas, el que va acabar suposant la consagració total de la banda. La presidenta del jurat, Claudia Piñeiro, acaba de destacar recull la seva qualitat.
Segundo Premio es una película que se nos despegó enseguida como una gran candidata y tiene valores en todos los rubros. Nosotros podíamos por concurso premiar tres y premiamos director, montaje y mejor película, pero podríamos haberle dado premio en todas porque está muy bien actuada, tiene muy buena fotografía, tiene por supuesto muy buena música.
Com deies, però no ha estat l'únic premi del cinema català. També Los Pequeños Amores de Celia Rico s'ha endut el premi especial del jurat i el de millor actriu de repartiment per Adriana Ozores, premi actoral destacat. També el que ha rebut Luis Zahera, protagonista de Pájaros, una altra de les produccions catalanes.
Mentrestant, les pluges continuen descarregant amb força arreu del país. Des de primera hora del matí que el temporal està fent laguits als conductors que avui han agafat el cotxe per desplaçar-se i fa estona que el nombre de vies afectades són ben bé una trentena, repartides en una desena de comarques, sobretot a la cara nord del país. Sapiguem quin és ara mateix l'estat de les carreteres, Eduard Sánchez.
Doncs de moment ens mantenim més o menys amb una trentena de carreteres afectades per aquesta nevada, per la neu, en el cas de les vies principals de la demarcació de Lleida. S'ha de portar les cadenes al port de la Bonaigua. A la C28 ha estat tallada una estona aquest matí, però ara ja reoberta. A la Nacional 230 també cadenes entre Vilaller i Viella, la Nacional 260 del pont de Suert a Sarroca de Bellera i també la Nacional 260 entre Ribera d'Urgellet i Sort. A la demarcació de Girona sí que hi ha una via tallada, de moment l'única, una via local a Toses, JB-4016, i amb cadena està la Nacional 260 entre Guils de Cerdanya i Toses, com el tram entre Isòvol i Montellà i Martinet. En el cas de la demarcació de Barcelona, destacar sobretot a la C16, on és obligatori també l'ús de les cadenes entre Bagà i Bellver de Cerdanya. També hem de dir que hi ha alguns accidents a la xarxa viària complicant una mica el trànsit. A la C25 a l'est transversal a Santa Maria d'Oló hi ha un sol carril obert en sentit Girona, i a la C58 hi ha hagut un accident, hi ha un carril tallat, hi ha 4 quilòmetres de retencions a Montcada en sentit Barcelona. És tot, molt bon dia.
A causa del temporal, per cert, les estacions d'esquí de Portainé, el Pallars Sobirà i Vallté, el Ripollès, han hagut de tancar les seves portes fins a nou avís, i a banda, fa pocs minuts que el Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat que durant les properes hores s'esperen ratxes de vent que poden superar els 70 km per hora, en aquest cas a les comarques del litoral i del prelitoral de Barcelona i Girona. Un episodi de pluges i de nevades que no s'ha d'aturar en tot el dia, Martí Oliveres.
Així és, en algunes comarques ha de continuar plovent i fins i tot amb ganes, sobretot entre Barcelona i Girona. Ara mateix, a la Catalunya central, és on està plovent de manera més insistent, de manera més continuada. Bages, Moianès, Lluçanès, Osona, Berguedà, Solsonès, la nevada molt important al Pirineu i al Prepirineu, la més important a moltes valls de la temporada d'aquest hivern que ja transita cap a la primavera i ens deixa gruixos realment importants. Per exemple, la Vall Fosca, per sobre dels 1.400 metres al Pallars Jussà, ja porten més de mig metre de neu, mig metre de neu també a Tuixent, l'Avança, l'Alt Urgell, a Llessui, al Pallars Sobirà, també uns 40 centímetres de neu a Taüll, a la Vall de Boí. Per tant, precaució amb aquestes nevades que, tot i que han de pujar de cota, en alguns casos encara estan avant per sota dels 1.200 metres cap a la Vall de l'Hort, a l'Alt Berguedà, a les Valls d'Àneu, a la Vall de Boí. Registres de precipitació molt importants fora d'aquesta nevada al Pirineu, al voltant del Montseny, per exemple, amb pràcticament 40 litres per metre quadrat a la Garriga, més de 40 litres per metre quadrat a Arbúcies, 46 a Viladrau, 38 a Manresa, 33 a Vilanova de Meià, i també ploguda molt, molt profitosa en el cas del Lluçanès, amb 40 litres per metre quadrat a Sant Boi del Lluçanès.
I a Madrid ha punxat la manifestació contra la llei d'amnistia, la primera, després que el PSOE, Junts i Esquerra donessin llum verda definitivament al text. A falta de dades oficials, el centenar d'entitats organitzadores quedaran molt lluny dels 170.000 manifestants que es van aplegar al centre de la capital espanyola el mes de novembre. De moment hi ha uns pocs milers de persones concentrades per demanar la dimissió de Pedro Sánchez. En directe des de Madrid, Roger Perciba.
Sí, aquesta manifestació d'un centenar d'entitats de l'extrema dreta en contra de l'amnistia punxa, com dieu, a Madrid. A falta de dades oficials ja podem dir que ni de bon tros aquestes entitats ni els partits que s'hi han afegit, és a dir, el Partit Popular i Vox, han aconseguit acostar-se als 170.000 manifestants que van aplegar aquí el mes de novembre pel mateix motiu. Avui, amb prou feines, han aconseguit omplir la plaça de Cibeles al novembre. La plaça i els carrers Alcalá i Paseo del Prado i Recoletos estaven a vessar en una imatge que avui no podran repetir. Feijóo no ha vingut, reunit amb la direcció del partit a Còrdoba. Sí ha vingut Santiago Abascal, el líder de Vox, que repta Feijóo que faci el que pugui per parar la llei d'amnistia al Senat.
Yo tengo claro dónde se puede paralizar institucionalmente, y es no tramitando la ley de amnistía en el Senado. Eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que puede hacer el Partido Popular. Y si no, que lo expliquen a los españoles.
La d'avui és la primera manifestació en contra de l'amnistia després del pacte polític que ha permès que el dictamen de la llei s'hagi aprovat a la Comissió de Justícia del Congrés i només uns dies abans que la proposició de la llei torni al ple del Congrés dijous que ve per la seva aprovació, un pas previ a enviar aquesta llei al Senat. La manifestació tot just acaba ara, per cert, amb els acords de l'himne d'Espanya i la pluja caient sobre el centre de Madrid.
Tenim en marxa en aquests moments els esports, tenim en marxa les qualificacions del Gran Premi de Qatar de MotoGP. Anem cap al circuit de Losail de Qatar, enviat especial de RAC1, Quim Salvador.
8 minuts 42 segons perquè s'acabi la Q2 i quedi definida la primera graella de MotoGP d'aquest Mundial 2024. Millor temps provisional per Jorge Martín, seguit per Fabio Di Gianantonio. Tercer el campió Pecco Bagnaia, quart Marc Márquez. Onzena posició per Àlex Márquez, una mica millor els dos catalans d'Aprilia, sisè Aleix Espargaró, novè Maverick Viñales, brillant també el murcià Pedro Acosta a la vuitena, quan encara queden més de 8 minuts perquè s'acabi aquesta Q2. Ja té de posició definitiva de sortida Àlex Rins, que no ha pogut superar la Q1 i arrencarà 20è.
A la Sobal d'en Bol, el Barça domina amb claredat el seu partit davant el Puente Genil, ara 29-14, quan resten 10 minuts perquè acabi el partit. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta està vencent el Brescia italià a la Champions masculina, 7-4 al tercer quart en la primera jornada de la fase de grups. A dos quarts de dues començarà el Terrassa Sant Andreu de la Lliga de Campions femenina. I en futbol, a les dues del migdia, València Getafe, l'Atlètic de Madrid, equip que marca l'accés a les posicions de Champions, juga a Cádiz a un quart de 5 de la tarda.
Lliure, amb Xavi Bundó.
La germandat de l'Àngel Caigut, de Jaume Clotet. El secret més ben guardat de la humanitat corre perill de ser desvelat. La germandat de l'Àngel Caigut, una aventura extraordinària. Premi Josep Pla.
Ganga, descompte, rebaixa, promoció, energia a bon preu. Contracta fàcilment energia a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i et bonifiquem 60 euros a la Guardiola, sense permanències i amb energia verda. A més, et donem facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i et compensem el 100% de la producció. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
El qui se li accelera el pols cada vegada que mira el seu cupó de l'11, ben il·lusionat. El qui juga al rasca milionari perquè li encanta les sorpreses, ben rascat. El qui no s'oblida mai de regalar el cupó de l'extra dia de la mare de l'11, ben per la mare que et va parir. A tots els que jugueu a l'11, ben fet, ben jugat. Perquè cada vegada que jugues a les loteries de l'11 guanyes alguna cosa més important que un premi. Guanyes millorar la vida de milers de persones amb discapacitat. 11. Ben jugat.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Escoltes això? Són els nostres 21.000 propietaris rebent l'avís que avui ja han cobrat les seves rendes. Com ho fan? Molt senzill. Lloguer Segur et garanteix el cobrament de la teva renda el dia 5 de cada mes. Lloguer Segur ho fa tot per tu. Ahir, avui i sempre Lloguer Segur.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
RAC 1.
En dius que vols tu...
RAC 1 se'n va a Los Angeles, a la gala dels Oscars. La matinada de diumenge a dilluns, a partir de la mitjanit i fins que faci falta, especial nit dels Oscars. Amb Jordi Basté a Los Angeles, amb els equips de la Societat de la Neu i Robot Dreams.
¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
Amb Maria Cusó al Dolby Theater. I amb Xavi Bundó dirigint la nau als estudis de RAC 1 amb la inestimable ajuda dels pantalleros. I dilluns, tota la ressaca dels Oscars. Protagonistes, estatuetes i l'anàlisi en un món a RAC1 molt especial des de Los Angeles amb Jordi Basté. Els Oscars, aquest any, es viuen com mai a RAC1. Tots som Hollywood! Amb el suport d'Agbar. Dia lliure, amb Xavi Bundó.
Un quart de dues del migdia. Demà, tots els que corren la Marató de Barcelona, que ja no plourà en principi, tenen el dia marcat en vermell al calendari, perquè després de mesos d'anar fent d'entrenaments progressius, de descansos, descansos actius, que en diuen, avui segur que aniran a dormir d'hora, o ho intentaran. És un repte en tota regla que RAC1 seguirem de prop, perquè l'Aleix Parissé, l'editor del Tu Diràs, la corre, la Marató, i a més ho farà acompanyat de quatre oients. Una d'elles és la Maria López, de Vilanova i la Geltrú. Hola, Aleix, bon dia.
Hola, què tal, Bundó?
Hola, Maria, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Què, com van els nervis, Aleix?
Bé, bé.
Controlats.
Bueno, no t'enganyaré, no t'enganyaré, estic una mica nerviós. Veus, avui m'ha costat dormir, avui m'ha costat dormir.
L'important és dormir aquesta
nit, no?
És que clar.
Sí, m'anirà bé, que avui m'ha costat dormir, em trobo molt cansat ara mateix i vull aguantar molt cansat fins a les 10 de la nit i a les 10 de la nit fotre'm al llit i adormir-me com un bebè.
O sigui, quin és el plàning 10 de la nit, anar a dormir i llevar-se a quina hora?
Sí. Dues hores abans de la sortida, a quarts de set. Jo em vull llevar a les 6:30.
Val, 6:30. Llavors què, esmorzem o no esmorzem?
Sí, jo, el que ens han dit des de l'organització, que ens han estat ajudant molt aquests dies, els coach, els fisios oficials de la Zurich Marató de Barcelona, l'Ignasi de la Rosa, sobretot, ens ha dit, escolta, no canvieu rutines. Et va bé un tros de pa amb pernil? Doncs fota't un tros de pa amb pernil i un cafè. No et va bé? Doncs el que tu vagi bé. Jo em fotré una torradeta de pa amb un rajolinet d'oli i una mica de gall d'indi i un cafetó amb llet de cibada, que a mi és el que m'agrada.
I avall.
Ja està.
I acord, avall, i a les funcionar.
7, quarts de 8 aniré tirant cap a Barcelona, perquè ja et dic, a les 8:30 surt la cursa i jo, que vaig una mica més lent que els atletes professionals, sortiré, jo he mirat, que crec que surto a 3 quarts de 9, surt el meu calaix.
Val, perfecte. I quina és la intenció, Aleix? A part, evidentment, acabar-la, però la intenció no. Ja t'has fixat alguna...
Sí, jo, aviam, la idea és evidentment és acabar-la perquè hi ha un món desconegut que és a partir del quilòmetre 30, que és el màxim entrenament que hem fet aquests 3 mesos, han estat 30 quilòmetres. Uh-huh. Llavors, jo del 30 al 42 no sé què passa, és un món desconegut, per mi és un territori absolutament desconegut per la meva ment, per les meves cames, per les meves sensacions. Llavors, jo vull acabar-la. Ara bé, és cert que en aquests 3 mesos d'entrenament els professionals que ens han anat seguint i ajudant de la Zurich Marató de Barcelona m'han dit, Aleix, tu pots estar en 3 hores i mitja, que és una molt bona marca per un debutant, perquè és la meva primera marató. Llavors, intentarem estar amb les llebres, que són aquestes persones que t'ajuden, que et van motivant durant tota la cursa, que les posa l'organització i que et van portant al ritme que toca. Tu no t'has de preocupar de mirar el rellotge, tu et poses darrere una llebre i et van portant, no? Llavors em vull posar amb les llebres de 3 hores i mitja jo, a veure.
A veure. Maria, com ho portes tu?
Jo bé, aquí nerviosa, ja esperant amb ganes de que arribi demà i... moltes ganes, sí.
Què tal han sigut aquests 3 mesos aquí amb l'Aleix i anar preparant-se i tota la pesca? T'hi veus? T'hi veus demà? Oh,
sí que m'hi veig, sí que m'hi veig. I amb l'Aleix hem estat molt bé, ens ha cuidat moltíssim, tant ell com els entrenadors, i ens han cuidat moltíssim. Vull dir que ara ja la feina ja està feta, ara és demà a gaudir i a disfrutar, ja no podem fer
clar, és que, ara, perdona Xavi, Maria, és que té molt mèrit perquè és que no hem fet mai una marató, vull dir, i vam començar el desembre amb 3 mesos que ens deien és una mica just, es necessita normalment 4-5 mesos, i vam començar amb 3 mesos tots junts, la Maria que té 55 anys, en té encara més mèrit, 54. Vull dir que 54, perdó, bueno.
És igual.
Però que té molt mèrit el que hem fet, no?, en aquests 3 mesos, perquè anàvem una mica correcuita i arribem superben preparats, jo crec que sí, tots l'acabarem i acabarem feliços.
Sí, la teva idea, Maria, és acabar-la, també?
Sí, jo, si l'acabo, jo la meva idea és acabar-la, és el principal. I també em posarem les llebres de 4 hores i mitja, i, bueno, que sigui el que Déu vulgui.
Portes, a part de les llebres, portes amics i familiars que sàpiguen on vas i anar a fer-te crits i ajudes i totes aquestes coses, o no?
Jo porto el meu marit que em anirà seguint en bicicleta.
Oh, és bona aquesta.
Bueno, sí. Diu, bueno, vols que t'animi? Dic, és que no ho sé. Dic, és que no ho sé si voldré que m'animis o...
Que vigili les mans, que les ha de tenir el marit llar, en comptes de...
Sí.
Clar, però Maria, explica-li on dormiràs la nit abans, al Bundó.
Jo amb la furgoneta. Jo ara dino. Sí, jo ara dino i me'n vaig a buscar el dorsal, que encara no el tinc. aprofitarem la tarda per anar... Sí, perquè aprofitarà la tarda per anar al cine, que així és...
Què n'hi has a veure?
I dormir, Dune anirem a veure.
Hombre.
La publicitat que heu fet.
Sí. Està bé. I llavors la furgoneta...
I vaig amb la furgoneta i dormiré a Barcelona amb la furgoneta.
Però vols dir que és la millor decisió, dormir a la furgoneta abans d'una maleta?
Es dorm superbé.
Sí, eh?
Superbé, sí. Ho recomano a tothom.
Doncs, Aleix, vés amb la furgoneta, tothom.
Sí.
Vés a dormir allà.
No, jo dubto de si agafar els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que et deixen a Plaça Catalunya, i per tant, és que la sortida és des d'allà, a Plaça Catalunya, Passeig de Gràcia, sortida, arribada, Arc de Triomf, no? Per tant, tot és allà molt cèntric. Dubto si a fer això, o agafar-me el cotxe a les 7 del matí, que hi haurà poca gent, i encara que hi hagi alguns carrers tallats, jo podria aparcar bastant a prop de la Plaça Catalunya a primera hora del matí. Jo crec que després serà un cacau, però estic dubtant amb això. Però bueno, jo tinc tot a punt, vull dir, jo el menjador de casa, la samarreteta, el dorsal, els gels, que són importantíssims, anar-nos fotent uns gels d'aquests vitamínics, unes pastilletes de sals minerals per no tenir rampes, les bambes ben posades, el xip, vull dir, és una cosa, tu, com si fos un altar, tu.
Mare de Déu,
sí.
Bé, doncs allà ho seguirem, eh? Pensa que estarem actius a veure què és el que feu i deixeu de fer. A l'Aleix Parisser, l'editor del Tu Diràs, a la Maria López i, evidentment, a tota la resta dels oients que també hi participen en aquesta iniciativa del Tu Diràs. Que vagi molt bé, de veritat. Descanseu sobretot, eh? Feu el favor, eh?
Sí.
No feu els valents excessivament, eh?
No.
Apa, una abraçada, que vagi molt bé.
No et preocupis. Demà parlem a la meta, Bundó, una abraçada. Gràcies, Maria, sort.
Que vagi molt bé.
Gràcies igualment, una abraçada a tots. Adéu.
1:21, demà el seguim a la Marató de Barcelona, que esperem que no plogui com ha plogut avui, perquè si no la cosa complica, n'hi haurem de portar rodes de pluja. Va, ara de seguida tornem. Vinga.
RAC 1. Sou autèntics fans de Playmobil? Del 8 al 30 de març, Playmobil celebra en primícia el seu 50è aniversari a Finestrelles Shopping Centre amb 4 espais de joc, exposicions i 2 tardes de meet and greet. Playmobil us espera a Finestrelles Shopping Centre. Sortida 12 de la Ronda de Dalt.
Si quan penses què vols ser no saps si prefereixes programar, dedicar-te a la física, al periodisme, la farmàcia, l'astronomia, la informàtica, la psicologia, la ciència... Deixa de donar-hi voltes i vine al Saló de l'Ensenyament del 13 al 17 de març, on t'orientarem perquè descobreixis a què et vols dedicar i et puguem ajudar a ser el que vols ser. T'esperem a Fira de Barcelona, recinte de Montjuïc.
El meu pare no plora mai. I mira que amb els Jocs Olímpics hi va estar a punt. Però res ni així. Ara, quan li vaig dir que amb el forn Miele podria veure el dauradet dels seus canelons des del mòbil, li van saltar les llàgrimes.
Forns Miele amb càmera i sonda tèrmica integrada. Estrena ara a un preu especial als distribuïdors oficials o a la teva botiga Miele.
Per primera vegada a Barcelona, el Mago Junque, campió mundial de màgia, presenta Hangar 52. Màgia d'autor i il·lusionisme en un espectacle únic d'última generació per a tota la família. No t'ho perdis del 23 al 26 de maig al Teatre Tívoli. Entrades a junque.es, mitaquilla.com i punts de venda oficials.
Arriba al Liceu, el Messies de Händel, amb l'arranjament que va fer Mozart. Un viatge espiritual i una celebració estètica sota la mirada de Bob Wilson i amb la direcció musical de Josep Pons, del 16 al 26 de març. Entrades a liceu.cat.
10 restaurants, 20 platets, una gran calçotada, tot quilòmetre zero de temporada i en un espai ideal.
Sant Miguel Gastrofest al Poble Espanyol. El gran festival gastro quilòmetre zero i sostenible on podràs fer molt més que menjar.
Show cookings i xerrades amb xefs com Carme Ruscalleda, Hermanos Torres o Ada Parellada. Mercat, tallers, degustacions, música, live painting i activitats infantils.
Entrada amb consumició per només 5 euros.
Més info a poble-espanyol.com i a gastrofest.cat.
Ja és aquí el musical de Los Chicos del Coro. No et perdis l'emoció feta musical al Teatre Tívoli.
L'adaptació de l'èxit del cinema francès amb la millor banda sonora en directe.
Deixa't endur per la història, les veus i la il·lusió d'aquest espectacle.
T'esperem al Teatre Tívoli. Entres a balanyanviu.com.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
24 minuts. Sabeu que a Barcelona hi ha un espai únic on conviuen la cuina japonesa i la mediterrània? Parlem de Tonateca Balfagó, espai gastronòmic on l'autèntica protagonista és la tonyina roja Balfagó. Dins podreu submergir-vos en un disseny interior que us endinsarà de ple al Mediterrani. Teniu tota la informació i l'espai també per reservar al web tonatecabalfagó.com. El trobareu a l'Avinguda Diagonal a Montaner.
Dia lliure amb Xavi Mundó.
Obriu ja els ulls.
On som?
Al meu poble.
Però si és preciós, i tu sempre deies que era molt lleig.
És veritat, sempre deies això. Bé, ara és bonic.
I quan va deixar de ser un poble lleig?
Quan vaig pensar que podia ser bonic.
Sí, home, que tu penses que el teu poble pot ser bonic, i passa?
Divendres 15 de març, Euromillones sorteja un pot especial de 130 milions d'euros. Euromillones, no hi ha res més gran.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Per tots els que diuen
l'estiu és la millor època de l'any,
és que no coneixen la primavera Nissan. Gaudeix d'una baixada excepcional de la TAE a tota la gamma fins al 20 de març. Sí, sí, baixem la TAE a tota la gamma Nissan.
Visca la primavera!
I a més un 25% de descompte en accessoris. Finançant amb RC Bank.
La meitat de les persones que viuen al carrer tenen dificultat per menjar un plat calent. Arrels Fundació i Ametller Origen ens hem unit perquè ningú hagi de dormir al carrer. Compra el brou solidari de pollastre i pernil a Ametller Origen i dona 50 cèntims per cobrir les necessitats d'allotjament de les persones sense llar. Suma-t'hi i dona un litre d'escalf.
T'imagines que en un mateix dia omplíssim els teatres d'arreu de Catalunya? Doncs deixa't imaginar-t'ho. El dissabte 16 de març no deixarem cap butaca buida. Suma't a aquest gran repte de país comprant la teva entrada a capbutacabuida.cat o al teu teatre.
Ja saps que em tens aquí per al que calgui. Vaja, com mon pare. Si passa res, tu em telefones. A veure com em tens guardat el mòbil.
Doncs com a Pablo Vahí.
Doncs res, val més que hi posis a papa. Ja ho saps, per sortir el primer.
Per 17 milions et fas pare de qui sigui. Extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. No et quedis sense cupó. Extra dia del pare de l'11. Ara, qualsevol vol ser pare.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC més 1, podcast.
Si li pregunto al ChatGPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora, disposició a arriscar-se, flexibilitat, visió de negoci, empatia.
I si li pregunto al ChatGPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC més 1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Dia lliure amb Xavi Mundó.
2:45. No és gens habitual el que ha passat últimament, que és que una novel·la moderna es redescobreixi anys després d'haver-se publicat, i encara ho és menys que aquest redescobriment arribi també des de l'estranger. Però això és el que ha passat amb una novel·la de casa nostra que es diu El jardí dels set crepuscles, una obra d'un dels grans de les lletres catalanes, com és en Miquel de Palol. Entre l'any 89 i el 90 aquest llibre ho va guanyar pràcticament tot: el Premi Creixells, el Premi de la Crítica Serra d'Or, el Premi Espanyol de la Crítica, el Premi Nacional de Literatura de la Generalitat. Però ara, 35 anys després, ha tornat a primer pla gràcies a una crítica molt elogiosa del New York Times. El diari ha qualificat The Garden of Seven Twilights, que és el títol en anglès, com una èpica vasta i enciclopèdica de l'apocalipsi, la conspiració global i la intriga familiar. Hi ha una pila de gent que ha dit: carai, jo no l'he llegit, i què és el que passa amb aquesta obra? Després d'aquest reconeixement en un mitjà de tant prestigi a nivell internacional, El jardí dels set crepuscles reapareixerà dilluns que ve de la mà de l'editorial Navona. Avui ens acompanya el seu autor, i és un privilegi poder-ho fer, en Miquel de Palol. Com està, Miquel?
Molt bon dia. Bé, gràcies.
L'has llegit, aquesta crítica, entenc, del New York Times?
Sí.
I?
Bé, home, que et llegeixin i entenguin o entenguin, s'hi aproximin i t'elogin, doncs és una cosa que sempre està bé i que ajudin a difondre i a competir. Vull fer una petita puntualització sobre el que has dit. El compromís de reeditar El Jardí,
sí,
era Bona, previ. Era previ. O sigui, això del,
ha coincidit.
Això del New York Times ha vingut quan aquesta edició ja estava en marxa.
I ajudarà igualment.
Bueno, suposo,
segur
sí.
Segur que sí. Com te'n vas assabentar? Qui t'explica? Escolta, que han fet una crítica molt bona sobre la teva obra al New York Times.
Això pel Twitter i per aquestes coses.
Pel Twitter?
Sí, això arriba ràpid.
O sigui, no
de seguida hi ha algú que et diu, escolta, mira que ha sortit això, tal, això és, ara és molt, són molt immediates aquestes coses.
Aquest tipus de coses a mi sempre em fascina, perquè és un mitjà de molt prestigi i penses, si fan una crítica elogiosa, d'alguna manera avisaran l'autor o l'editorial que ho publica, no, perquè estigueu al cas que bé, la publicarem tal dia.
No, jo sabia que tenien el llibre i que l'estaven llegint i que farien alguna cosa. Però que quan va sortir, doncs ho vaig saber al mateix temps que ho va saber la resta de la gent.
I has notat alguna cosa després d'això a nivell de, ja no reconeixement a casa nostra, que pot ser que també, sinó a l'exterior?
No.
No has notat res, eh?
Les meves sensacions físiques no...
ja no dic físiques.
No han canviat gaire, no. Sí, potser tant surt, doncs no sé, els editors aquí també els hi va fer bastanta gràcia que sortís això. Doncs bueno, a veure, que tampoc és aquest l'objectiu. Mm-hmm. I això és un petit detall, sempre t'agrada que et diguin guapo, això no. Qui digui que no, doncs ho deu dir amb la boca petita, però això és un procés. I aquest és un, doncs, bueno, és un capítol més d'un procés que... Això sempre, aquestes coses van fluctuant. Doncs es tracta d'estar al tanto a les possibles deflagracions, intentar doncs que no es produeixin i intentar mantenir-se.
Però tu esperes que una novel·la que has publicat fa més de 30 anys, no, tingui aquestes, no, vagi tenint com segones vides de tant en tant, que algú torni a treure i digui, escolta, això com et deixa tu personalment, de dir, vaig fer una bona feina en aquell moment, em sento pròxim a allò que vaig fer fa més de 30 anys, perquè al final és una cosa que has escrit amb una altra, sí, gairebé en una altra vida, pràcticament, no?
Sí, no, aquest llibre l'ha escrit una persona que no era jo. Esclar, l'individu que va escriure això tenia 30 anys.
Imagina't.
I jo en tinc uns quants més, ara. Aleshores, a veure, jo ve un moment que ja m'ho espero gairebé tot. Probablement perquè també m'ha passat de tot. O sigui, jo he estat a taula sopant bé i també he estat a la misèria dormint a sol i serena, literàriament parlant. Aleshores, modèstia a part, puc dir que gairebé m'espero qualsevol cosa. Que,
sí.
que va bé, fantàstic. Que no, doncs bueno, esperem que pari de ploure i a veure què podem fer d'aquí la temporada que ve.
Això ho dius com si no fos inquietant, la idea de que tu fent una feina que s'assembla molt, en un dia t'omplin d'elogis i t'omplin la taula i t'omplin potser la butxaca fins i tot, i un altre et deixin com si no haguessis passat per allà.
És que no sé massa bé què t'hi puc dir. Jo el que trobo inquietant és Hisenda, però això, inquietar-me, tampoc puc dir que m'inquieti.
Hem de dir que en Miquel de Palol, l'obra en concret, és una obra que dèiem magistral, enorme, de més d'unes 1.100 pàgines, que ens transporta a un futur llunyà, als inicis del tercer mil·lenni, quan esclata la Tercera Guerra Mundial, coincidint amb la desaparició d'una joia de poders inimaginables. Hi ha un grup de persones que intenten descobrir on es troba aquesta joia, i per fer-ho han d'ordenar els esdeveniments que van portar a perdre'n la pista, i el lector, en fi, es troba immers en aquest laberint de narracions i de gèneres. També hi ha idees, hi ha molta filosofia, hi ha història, hi ha ciència-ficció, hi ha intriga, no? Aquell Miquel de Palol de 30 anys, que pretenia quan estava escrivint això? Cap on anava?
Clar, t'he de fer també una petita puntualització. Sí. Aquella novel·la, o la diguéssim, la narració de base, sí, sobre la qual després se'n fan d'altres, està parlant d'una època que és exactament ara.
Uh-huh.
O sigui, aleshores els personatges grans que parlen en aquell moment, els vells que expliquen històries,
correcte, sí,
són els que eren joves a començaments dels anys 80, que és quan aquesta novel·la va ser escrita. Aleshores, com si diguéssim, em sento com que m'he atrapat a mi mateix, i com aquelles pel·lícules que deien Regreso al futuro, em
pensava. Sí.
Doncs m'ha acabat passant això, perquè jo anava fent els meus càlculs, tenia uns esquemes que intentava, per no perdre-m'hi jo, doncs tenia uns esquemes força ajustats. Jo comptava amb l'any 2024-2025, que era el moment en què es produïa la narració de base. Aleshores, la idea era fer parlar els joves d'aquell moment com els vells d'un futur raonablement llunyà. Aquell futur ja ha arribat i, per tant, els joves dels anys 70 i 80 doncs som els vells de la meva generació.
I aquell món que imaginava, s'assembla?
Doncs no és gaire diferent. A veure, vaig ser prudent amb la qüestió de les tecnologies, perquè després, doncs, tornant al cine, doncs veus que dels anys 70-80 doncs es feien pel·lícules sobre l'època actual.
Sí, sí, sí.
I els cotxes volen.
I tant.
Però en canvi en el Blade Runner el protagonista, per fer una trucada de telèfon, s'ha de ficar en una cabina telefònica.
És veritat, sí.
O sigui, prudència amb les coses tecnològiques, perquè les possibilitats de cagar-la per excés o per defecte són immenses. M'he hagut de menjar dues coses que hem decidit no tocar-ho aquí. Una, es parla de la Unió Soviètica. Clar, això de la Unió Soviètica...
Tu comptaves que encara hi seria, no?
A veure, l'any 83, qui s'anava a imaginar que la Unió Soviètica i tot el grup, diguéssim, del Pacte de Varsovia s'aniria a fer punyetes? Qui s'anava a imaginar? I després es parla...
Però hi ha Putin.
Bueno, sí. Sí, però... Però el
no
pallatge és un altre.
No és el mateix.
Els fets dels mateixos, però el relat és un altre. I després hi ha un vídeo que gira. Aleshores, aquí sí que hi hem intervingut, perquè hem dit un mitjà antic, que té no sé què, perquè com que és una biblioteca antiga, ho hem salvat d'una altra manera. I la Unió Soviètica, crec que hem posat Rússia, també.
Heu posat Rússia?
Sí.
Val. Abans em deies els esquemes. Tu construïes aquesta novel·la, i després ho has seguit fent, amb la idea gairebé molt visual d'uns planos, com qui escriu una fórmula matemàtica o una mena d'estructura arquitectònica?
Potser com una mena d'escrita de cosa arquitectònica, no? Però sí, un procés una mica semblant a com es fa una pel·lícula. És a dir, amb un guió abans, perquè aquesta és una història amb una petita complicació, diguéssim, tècnica, diguéssim, mecànica més que tècnica. Aleshores, a mi em convenia tenir uns esquemes ben fets i saber allà on anava. És a dir, no anar improvisant, entre altres coses, perquè la meva manera de fer segurament no hauria resistit haver d'anar improvisant i m'hauria causat molts problemes de tornar enrere. Aleshores va ser un mètode que m'hi vaig trobar a gust i ho he continuat amb els altres llibres que he fet després. Em sembla que no hi ha una metafísica darrere d'això, crec que és una qüestió pràctica, és una qüestió mecànica.
Clar, però pràctica derivada de que tu penses una novel·la molt complexa. Si ho haguessis fet d'una altra manera o haguessis optat per un altre tipus de literatura, potser no t'hagués calgut. Però jo també pensava, ostres, també una formació, perquè tu ets de formació arquitecte, no?
Sí, senyor.
Llavors hi ha un pensament científic a l'hora de posar-se a escriure, també.
Diguem-ho així.
No?
No sé si exactament se'n podria dir pensament científic, però potser s'hi acosta una mica, sí.
Home, jo recordo que nosaltres vam entrevistar en Joan Margarit a finals del 2018.
Bon amic meu, aquí trobo molt a faltar.
Home, bueno, jo una persona... Crec que una de les entrevistes més intenses de la meva vida va ser amb Joan Margarit, no? Va ser aquesta. I ens parlava precisament de la poesia i del càlcul, d'una manera d'escriure,
sí,
i de la matemàtica, i ens deia això.
Clar, que tenen una cosa a veure. Tenen una netedat. No ha d'haver-hi racons. Ha de ser l'explicitació d'arribar fins a l'últim punt. I al mateix temps que ho expliques tot, has de deixar el camp obert a totes les interpretacions possibles.
Si una poesia i una fórmula matemàtica s'assemblen?
En aquest sentit, sí, perquè són obertes.
I tenen claredat, també, diu, en Joan Margarit. No sé si estàs d'acord que potser la literatura i la matemàtica no estan tan lluny.
En la meva modesta experiència de la vida, la matemàtica està a prop de tot. És a dir, no sé qui era que deia que Déu, en qui ara no entrarem si hi crec o no hi crec, el llenguatge amb el qual s'havia construït la realitat eren les matemàtiques. O sigui, que qualsevol matèria en la qual vulguis aprofundir una mica o vulguis entendre, vulguis anar una mica a fons amb els seus mecanismes, inevitablement vas a parar les matemàtiques, que és l'ordre de la... d'això que en diem la realitat, que està per veure que existeixi o que no, perquè acabes pensant, bueno...
Què és la realitat?
A partir del dubte sistemàtic no estem massa segurs de que això sigui real i que no sigui una pel·lícula que ens estan passant. La qüestió seria, aleshores, saber des d'on. Aleshores, això vol dir que n'hi ha una altra de realitat, però aleshores això pot ser... Bé, aquí ens liaríem amb una història que potser,
una discreció.
Que potser no cal.
No, però sobre aquest punt de vista també és veritat que jo no sé si és més beneficiós o menys, però una novel·la tan complexa que té una estructura, com deia en Miquel de Palol, cinematogràfica en el sentit de tenir una estructura prèvia abans de posar-s'hi, allò que diuen alguns escriptors que es posen a escriure a raig, no seria el teu cas, perquè necessites...
Això m'admira molt. Jo tinc amics que m'expliquen que escriuen i no saben el que escriuran, no, el paràgraf següent, com aquell qui diu.
Això et sembla incomprensible, d'alguna manera?
Incomprensible o no? Em sembla que jo seria incapaç de fer-ho. No, jo intento comprendre-ho tot. Hi ha fins i tot qui diu que els personatges se li rebel·len. Doncs de cop hi ha un personatge que jo volia, pensava que aniria per aquí, i aleshores el personatge decideix anar cap a un altre. Això a mi em preocuparia una mica, segurament em posaria en tractament per veure què m'està passant a dintre el cap, no? Em sembla admirable, ho dic sense reticència, sobretot em sembla admirable perquè jo sóc incapaç de fer-ho. Uh-huh. Jo, en el moment de posar-me a escriure, evidentment amb un marge, si no, tampoc, un robot tampoc ho sóc, però amb un marge jo ja sé on vaig a parar. Fins i tot sé que això és una... Això m'interessa dir-ho, això és una preexistència, ser l'extensió. Perquè sé l'espai que necessitaré per dir allò.
Tu ja sabies que eren 1.100 pàgines abans d'escriure-les?
Sí, perquè jo crec que l'extensió no és un resultat, sinó que és un pressupòsit previ, és una cosa prèvia. Perquè també aprofito per dir, una novel·la de més de 300, 400, 500 pàgines pertany a un altre gènere, són gèneres diferents. És a dir, hi ha l'apòleg, hi ha el conte, hi ha el que els francesos en diuen la novel·la, que és el que en diem la novel·la, que són entre 150 i 200 pàgines, i a partir d'allà entres amb uns ens que jo penso que són un altre subgènere. Perquè l'extensió no és un capritxo, no és per dir, doncs mira, ara faré un quadre gros, o ara, doncs, jo sóc el que la té més llarga, no? No es tracta d'això. Es tracta de trobar un mecanisme que et permeti una multiplicitat de personatges i aleshores un joc de clímax i falsos anticlímax que permet l'oblit, permet el record, permet encaixar històries aparentment disperses i aparentment desconnectades. És un altre gènere, és un altre gènere. Aleshores, jo és un gènere que m'hi he trobat a gust i per això, doncs, n'he fet alguna més, diguéssim.
Quan parlem, per exemple, ara que parlàvem una mica de la ciència-ficció que és present a l'obra, ara estava pensant amb les estructures complexes actuals d'algunes... Bueno, complexes en alguns casos, però que pretenen ser complexes, de pel·lícules o de novel·les que entren en el món del metavers, per exemple, no?
Sí.
D'universos paral·lels, no? Això... se'n parlava en aquell moment? Hagués pogut ser una possibilitat?
Sí, no, això... A veure, això... hi ha paraules noves que expliquen aquestes coses, però això és antic, ja. I hi ha... A més, hi ha... hi ha escriptors que ho han fet meravellosament. Jo reivindico molt l'Estanislav Lem, que era un polonès de la generació dels meus pares, que va morir no fa massa. Que té uns jocs amb el temps absolutament meravellosos. De fet, tot això ve de Riemann, ve d'Einstein mateix, i que això està... Això ja ens ho sabem. El que passa és que amb els mitjans actuals això és més fàcil i més immediat amb el cinema, amb el vídeo encara més, no? I és una... amb els podcasts, amb totes aquestes històries que contínuament estan evolucionant i contínuament estan sortint de noves, això sembla més, fins i tot més possible.
Què et fascinava d'això d'imaginar un futur?
No era tant una pretensió profètica, sinó en el fons era un intent de reflexió sobre el present d'aquell moment. És a dir, la idea de dir, bueno, tot això que estem fent, tot això que estem pensant, cap on ens porta? cap on t'exporta. Llavors era imaginar-me cap un futur possible, i llavors una crítica d'aquell moment vista des d'aquest hipotètic futur.
Clar.
Aleshores, m'ho miro ara, i hi ha coses que penso, home, aquí podies haver afinat una mica més. I n'hi ha d'altres, valgui la immodèstia, que penso, doncs mira, no ho vas fer tan malament.
Com quines? Què creus que és vigent?
La degradació de la política. La degradació de la, dels engranatges socials. Això crec que és molt vigent, que ja hi era en aquell moment també, eh? Però que potser no estava tan accentuat. Jo desconec les xifres, però no m'estranyaria gens que estiguéssim amb una distribució mundial de la riquesa semblant a la de la França de Lluís XVI. És a dir, que hi ha, que hi ha molts més pobres, que són més pobres, i que hi ha molts menys rics i que a més són més rics.
Una involució.
Eh?
Una involució des d'aquest
sí.
punt de vista.
Bueno, sí, en certa manera sí. Però esclar, ja el moment no deixa de ser apassionant, no? Perquè penses, clar, ja l'alternativa de la revolució. Què seria fer una revolució ara? Bueno, doncs els francesos li tallen el cap al rei, els russos es carreguen els sars. I qui ens carreguem nosaltres? Clar. Llavors la impressió que tens és que realment els que hi ha dalt no són els que manen. Són com, a mi m'agrada dir que són els masovers, són els encarregats, són els que donen la cara. Però els amos de debò són uns altres. Llavors, qui són aquests amos de debò? Els que tenen els calés, els que tenen els propietaris dels medis d'informació, aquests són els amos de debò. Llavors acabes pensant, bueno, doncs, i a dalt n'hi ha d'haver uns quants que són els que... I jo tinc la sospita, i això tinc un conte de l'Estanislav molt, molt bonic sobre això, que no ho contaré perquè ens allargaríem molt, jo tinc la sospita que realment a dalt no hi ha ningú.
És que t'anava a dir això
i
perquè...
I que aleshores és una mena de broma pesada que ens estem gastant entre nosaltres mateixos, suposant que hi ha una casta superpoderosíssima que ho controla tot, i cada vegada tinc més la sospita que aquesta casa no hi és.
Hi ha una
com una mena de...
Has vist la pel·lícula Cube? Cube?
Sí.
Que és aquest cub estrany que s'hi entra i penses, bueno, hi ha una estructura, un laberint, tal, sí. Per adonar-te que al final no saps qui controla allò, perquè probablement va sol.
Sí.
O sigui... Però que res més terrible, això, no, Miquel? Pensar que una societat com la nostra, que va a aquesta velocitat, no hi ha ningú volant.
Bueno, això de que la nostra societat va a una gran velocitat, això jo no hi estic d'acord.
Tampoc,
Jo penso que és una de les èpoques en què les coses van més lentes.
Què dius, ara?
A veure, aquí hem fet una confusió. Els cotxes van més ràpid, els avions van més ràpid, la comunicació és més ràpida, ara pots parlar, ara podem parlar amb un que està al Japó, o que sigui. Però si et mires els mecanismes de la vida, tot és molt més lent. Fa 200 anys, la gent als 12 anys estaven treballant, als 14 anys eren aprenents, als 18 sabien l'ofici i estaven casats, als 20 tenien 4 fills, als 25 ja no tenien dents, als 30 eren els grans mestres que ho dominaven tot, i als 35 estaven morts. Carai, ara els 35 estan amb el papa i la mama encara, i van de joves, els 35 i els 40. Ara hi ha un autor jove. Això és un autor jove, un tio que té 40...
Hauria d'haver mort, ja.
Que té 45 anys és un autor jove, home, que no fotem. Aleshores, l'evolució de les coses, no sé, es crema el Liceu fa 100 anys i el refan en un any. Es crema ara i se n'hi van estar, no sé quan se n'hi van estar, 4 o 5.
Notre-Dame de París, no?
Bueno, Notre-Dame de París. Abans els catedrals feien anys, s'estaven anys fent-se perquè no tenien diners, però tècnicament allò ho feien en 4 dies.
Llavors què falla?
El relat. Falla el relat, és dir, tenim il·lusió. Ara va tot molt de pressa. Home, dediquem-hi, posem-hi la tercera neurona, no ho dic per tu, evidentment, ho dic en general, posem-hi la tercera neurona i descobrirem que no, que va tot molt més a poc a poc.
Ens han enredat.
Ens estem enredant nosaltres mateixos. No hi ha, el senyor K no ens està enredant. Ens ho estem fent nosaltres mateixos, això.
amb el Miquel de Palau jo crec que podríem estar hores xerrant perquè és interessantíssim sentir-lo. I ara no sé si tirar cap un cantó o cap un altre perquè el temps sempre és limitat, no? Però hi ha moltes coses que m'interessen del seu perfil, d'on ve, què pensa en política també, perquè ara de fet estem tenint una conversa que té molt de política, però de la política del país, no? Però sé que el teu besavi va ser periodista i va ser poeta, no? El teu avi escriptor... No sé si el llegat familiar és un pes, si et sents continuador d'una sèrie de nissaga des d'un punt de vista intel·lectual.
Sí i no. És a dir, és evident que si tu t'has criat en un determinat ambient i en unes determinades condicions, tens, diguéssim, tens un avantatge de partir. És a dir, no parteixes de zero, sinó que parteixes de 30. També és cert que si t'hi adorms, ràpidament un que parteix de zero et passa davant. I això tampoc és una...
garantia.
Aleshores, clar, jo em vaig criar amb un pare molt... que manava molt...
estricte.
Molt estricte i amb molta voluntat i amb moltes ganes de que es fes el que ell deia. I aleshores em vaig trobar amb una sèrie d'obligacions. I diguéssim que el meu procés va ser treure-me-les de sobre com a obligacions... És a dir, jo estava destinat a ser catedràtic d'universitat, que sembla ser que és la màxima aspiració de la condició humana. Jo vaig esquivar això i vaig esquivar doncs, una forma de viure, doncs, no sé, tenir una sola parella, ser-li fidel la resta de la teva vida i no mirar-te mai cap altra dona, etc. Jo vaig tirar per un altre camí. Però sí que és cert que, això me n'adono ara, doncs que part de les coses que he fet venen del pòsit d'aquell moment. I jo crec que he tingut, si és que he tingut algun encert en aquesta vida, he tingut l'encert de no portar-ho com una càrrega, de no portar-ho com una obligació. Fins i tot crec que ho he portat, o he intentat portar-ho com una cosa divertida. És a dir, a mi em fa una certa gràcia la idea, d'alguna manera, doncs, de ser la quarta generació de gent que s'ha dedicat a les lletres, no? No crec que sigui una cosa per fer-ne ostentació, no em crec ni molt menys per sobre de ningú. És més, crec que té molt mèrit algú que ha partit de zero i s'ha autoconstruït sense aquests precedents, i em sembla molt respectable i molt admirable, però jo crec que he aconseguit portar-ho com una cosa divertida. Hi ha fins i tot un joc en la meva família que els noms es van alternant. És a dir, jo em dic Miquel com el meu avi, el meu fill es diu Pere com el meu pare, aleshores jo sóc Miquel III, el meu fill és Pere III, aleshores jo també, tot sigui dit, el meu pare sí que m'ho deia, tu has de tenir un fill i li has de dir Pere. Jo he tingut un fill i li he dit Pere perquè jo he volgut, no perquè m'ho hagués dit el meu pare. Jo no li he dit mai al meu fill, tu has de tenir un fill i fota-li Miquel, jo no li he dit mai. I ell farà el que vulgui. El que he intentat és que sàpiga el que tingui, ell o la meva filla, que sàpiguen el que tenen i que en facin el que vulguin. I que si en algun moment no els sembla que allò és una càrrega, que s'ho treguin de sobre tranquil·lament, que siguin feliços, que visquin la seva vida.
D'aquí a 8 minuts seran les 2 del migdia. Li he d'agrair moltíssim i m'agradaria en una altra ocasió, potser fins i tot... en un altre entorn, poder tenir una conversa més llarga amb Miquel de Palol.
A l'hora, per això, eh?
A l'hora que toqui, a l'hora que toqui. Miquel de Palol, d'aquí unes poques hores, al final dilluns, si no tinc mal entès, es torna a publicar aquest Jardí dels 7 crepuscles amb Editorial Navona. A partir de dilluns reapareix amb una edició nova, actualitzada en alguns detalls.
Amb molt poc, hi ha molt pocs detalls. Cosa. Hi ha això només tocat. Sí.
Coincidint, després de que hi va haver-hi aquest esclat i sorprès presa per una part també de la cultura catalana, de la recomanació que va fer el New York Times des dels Estats Units.
Jo voldria, si tu tinc un minut, voldria aprofitar per dir que justament coincideixen la primera i l'última, perquè fa relativament poc que es va publicar el Boetes, que és l'última novel·la.
Sí, senyor.
I que penso que a les llibreries
encara n'hi ha.
Encara en corren.
Si voleu anar a buscar.
Una novel·la dels anys 80 i una actual. Doncs, coincidint.
Efectivament, doncs allà n'agafeu una i després l'altra, l'ordre que vulgueu, allà ho trobareu. Miquel de Palau, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
7 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Ara tornem.
Dia lliure amb Xavi Bundó. Ganga, descompte, rebaixa, promoció, energia a bon preu. Contracta fàcilment energia a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i et bonifiquem 60 euros a la Guardiola, sense permanències i amb energia verda. A més, et donem facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i et compensem el 100% de la producció. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
A Cotet són especialistes en audició.
Oh, i tant! Són fantàstics! A Cotet els audiòfons són gairebé invisibles i es poden connectar a la telefonia mòbil. Venim de comprar-ne uns per la mare, amb descomptes de fins al 60% en la segona unitat. I si compres les piles i els filtres per telèfon o a cotet.com, te'ls envien a casa.
Cotet, òptica i audiologia, cuidant els teus sentits des de 1902.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Aquesta Setmana Santa amb Rosa dels Vents gaudeix de les primeres vacances de l'any en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'una Setmana Santa inoblidable. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
RAC 1.
Enviós que el vols tu.
RAC 1 se'n va a Los Angeles, a la gala dels Oscars. La matinada de diumenge a dilluns, a partir de la mitjanit i fins que faci falta, especial Nit dels Oscars. Amb Jordi Basté a Los Angeles, amb els equips de la Societat de la Neu i Robot Dreams.
¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
Amb Maria Cusó al Dolby Theater. I amb Xavi Bundó dirigint la nau als estudis de RAC 1 amb la inestimable ajuda dels pantalleros. I dilluns, tota la ressaca dels Oscars, protagonistes, estatuetes i l'anàlisi en un món a RAC1 molt especial des de Los Angeles amb Jordi Basté. Els Oscars, aquest any, es viuen com mai a RAC1. Tots som Hollywood! Amb el suport d'Agbar. RAC1.
T'apassiona el món audiovisual? A ITES Hub Audiovisual impartim cicles formatius, formació especialitzada i formació contínua en audiovisuals.
Vine a les portes obertes el proper dissabte 16 de març de 10 del matí a 1 del migdia. Hi haurà xerrades informatives i workshops i podràs visitar les nostres instal·lacions.
T'esperem al carrer Bailén 36. Inscriu-t'hi a ites.es.
Per primera vegada a Barcelona, el Mago Junque, campió mundial de màgia, presenta Hangar 52. Màgia d'autor i il·lusionisme en un espectacle únic d'última generació per a tota la família. No t'ho perdis del 23 al 26 de maig al Teatre Tívoli. Entrades a junque.es, mitaquilla.com i punts de venda oficials.
Us vull besar. I estimar, envejar, trair, consolar, decebre, acompanyar i veure-us marxar. La Passió d'Esparreguera, cada cap de setmana, des del 10 de març fins a l'1 de maig. Entrades a la venda a passió.net, perquè els bons petons desencadenen passions.
Galeries del Tresillo reactiva la Woman Week per donar suport als drets laborals de les dones. Sent l'orgull de ser tu i asseu-te amb un descompte exclusiu del 21% només per les dones en sofàs, butaques, matalassos, mobiliari i decoració. Aquesta setmana, sent l'orgull de ser tu i asseu-te a Galeries del Tresillo i a galeriesdeltresillo.com.
10 restaurants, 20 platets, una gran calçotada, tot quilòmetre zero de temporada i en un espai ideal.
Sant Miguel Gastrofest al Poble Espanyol. El gran festival gastro quilòmetre zero i sostenible on podràs fer molt més que menjar.
Show cookings i xerrades amb xefs com Carme Ruscalleda, Hermanos Torres o Ada Parellada. Mercat, tallers, degustacions, música, live painting i activitats infantils.
Entrada amb consumició per només 5 euros.
Més info a poble-espanyol.com i a gastrofest.cat.
RAC 1. Cada matí, el món et desperta.
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.
Cada matí, el món t'informa.
Abans, els apunts imprescindibles per anar pel món.
I avui canvia el temps, baixen les temperatures i...
Pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals.
Cada matí, el món és allà on passen les coses.
Perdó, tenim la sentència d'Alves. Marc Poyato.
Sí, ja ho tenim. L'Audiència de Barcelona condemna a Dani Alves.
Cada matí, el món t'acompanya.
Ole, Cristina Puig. Puig. Ui, Puig!
El diàleg en baix.
El món a RAC 1, el programa de ràdio més escoltat de Catalunya. Cada matí, de 6 a 12, amb Jordi Basté.
RAC 1.
Tots som 1. RAC 1.
Menys d'un minut i arribarem a les dues en punt del migdia. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat al llarg de tot aquest dissabte. Demà hi tornarem, com sempre, puntuals a les 7 del matí, però tindrem sessió doble a les 7 del matí a partir de les 11 de la nit per seguir la gala dels Òscar. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Catalans, catalanes.
Molt pesats, eh?
Avui tenim Kung Fu Panda 4.
Sí.
La extorsión. Vincent debe morir. Los pequeños amores.
Bueno, si fan tot...
Damsel. Sí.